Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Fàtima Ortí. 7 morts i diversos ferits en un atac aquest divendres contra una sinagoga de Jerusalem Est, l'atemptat més mortífer que ha viscut Israel en l'última dècada. L'autor de les morts ha estat un jove palestí de 21 anys i sense antecedents, que ha accedit en cotxe a prop del temple i ha disparat a les persones que sortien d'aquest. Posteriorment, l'ha batut la policia israeliana, que ha confirmat que ha actuat sol. L'acció ha estat celebrada per les milícies palestines, que ho veuen com una resposta a la incursió de l'exèrcit israelià a Cisjordània, que va deixar 10 morts el dijous. Els Estats Units, principat aliat d'Israel, han condemnat l'acció i han anunciat tot el suport al govern de Benjamin Netanyahu per ajudar a portar tots els autors davant la justícia. Condemna també des dels països de la Unió Europea i del Regne Unit. També ho ha fet el secretari general de les Nacions Unides. Més notícies de l'àmbit internacional. El fiscal general dels Estats Units, Merrick Garland, promet una investigació a fons sobre la mort d'un jove negre americà per una pallissa de la policia després que el detinguessin per una infracció de trànsit. 5 policies, també afroamericans, estan detinguts per aquesta mort. En les pròximes hores està prevista la difusió d'un vídeo en què es veu l'actuació policial i les autoritats i la família temen que provoqui tensions al carrer. Així ho deia el padrastre del jove mort.
We want peace.
Volem pau. No volem cap tipus d'enrenou. No volem cap tipus de disturbi. Volem una protesta pacífica. Això és el que vol la família. Això és el que vol la comunitat.
I a casa nostra, metges i Departament de Salut continuen sense posar-se d'acord en les millores laborals que reclamen els facultatius. El Sindicat Metges de Catalunya manté les 3 jornades de vaga convocades per la setmana que ve. Metges i departament xoquen en la via per aplicar una millora salarial dels metges. Salut assegura que els increments s'han de pactar per conveni. Alfredo García és sotsdirector de l'Institut Català de la Salut.
L'objectiu és continuar treballant aquest cap de setmana. I, per tant, aquesta tarda i demà intentarem continuar treballant aquestes propostes perquè la proposta que acabem construint han de tenir un encaix tècnic, jurídic i també econòmic, no?
La borsa espanyola tanca la quarta setmana consecutiva amb guanys. L'IBEX 35 ha pujat un 0,27% i s'acosta als 9.100 punts. La mateixa tendència alcista se segueix a Europa. Aquest divendres Milà ha tornat a liderar els guanys. Els analistes destaquen que les borses europees estan captant inversions en dòlars i s'estan mostrant més atractives que la renda variable nord-americana per als inversors. Wall Street també continua sumant guanys després de les bones dades de creixement de l'economia dels Estats Units que s'han sabut aquesta setmana. Arrenquen els actes de celebració de l'any Domènec i Muntaner. Desenes d'activitats repartides per tot el país donaran a conèixer la vida i l'obra d'aquesta referència de l'arquitectura modernista catalana, que també va destacar en molts altres àmbits de la cultura i la política del país. L'acte d'inauguració s'ha fet a Reus i ha donat inici a la commemoració dels 100 anys de la mort de Domènec i Muntaner. Així ho ha explicat la consellera de Cultura, Natàlia Garriga.
Estem parlant d'un un exponent universal de la nostra cultura que transcendeix les nostres fronteres i el nostre temps. Ens hem de sentir orgullosos com a país de comptar en la nostra història amb figures tan importants com aquesta i hem de difondre el seu llegat, passar-lo de generació en generació i reivindicar-lo sempre.
Entre els actes destaca el congrés que es farà a Barcelona, Reus i Canet de Mar per debatre sobre la seva figura i l'impacte social i cultural. Esports. L'Espanyol ha perdut el camp de l'Almeria per 3-1. El gol de l'Espanyol ha fet Joselu al temps afegit de la segona part. Aquest dissabte, Girona-Barça a Montilivi. El Barça no podrà comptar per sanció ni amb Lewandowski ni amb Ferran Torres i el Girona tindrà les baixes per lesió de David López, Reinier i Quevé i la baixa també per sanció de Santi Bueno. En bàsquet, aquest dissabte, Girona-Barça a l'ACB a les 20:45 i a la mateixa hora, Bilbao-Penya i el diumenge, Manresa-Madrid.
Fins aquí les notícies.
Hola, Òscar Guayabero, com estem? Bon dia.
Molt bé.
Un restaurant caníbal a Berlín.
Situem-nos, estem a Consell de Cent, l'Eixample.
Al carrer, a Barcelona, però entrarem en un lloc que no semblarà Barcelona. La idea és buscar espais on l'interiorisme forma part de l'experiència gastronòmica i que ens trasllada en altres llocs, diguéssim, altres mons.
Ara haurem de fer aquella cosa tan difícil de parlar amb la boca plena, no?
Un restaurant caníbal a Berlín. Diumenge d'una a dues del migdia. Amb Paula Molés.
També en podcast i a l'API web de Catalunya Ràdio.
A Catalunya Ràdio. Postdates. Enganyo el sistema que ens ha menyspreat com a dones. Però la meva manera de fer no és una venjança. La revolució és ser generosa. D'atreveix-te a fer les coses a la teva manera. De Iolanda Bataller. Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Revolució 4.0 amb Xantal Llavina i Adam Martín.
El Revolució 4.0 especial Escoles Innovadores des de l'Escola Montseny, un centre revolucionari. L'escola està fent bé la revolució digital, progressa adequadament o cal millorar? I també l'anàlisi econòmica de Santiago Niño Becerra i totes les innovacions tecnològiques que transformaran les nostres empreses.
Revolució 4.0 amb Xantal Llavina i Adam Martín.
Dissabte a l'API al web i diumenge a les 10 del vespre a l'antena de Catalunya Ràdio.
Seguim a la finestra indiscreta.
Candy mountains, just you and I, where the bluebird sings by the champagne springs, we'll kiss the blues goodbye.
M'agrada aquesta música en aquesta segona hora de la finestra, que és més reflexiva sempre i tot això. La llàstima és que s'ha mort, però vaja.
Carol Sloan, 85 anys, de Rhode Island, una cantant de jazz que va començar com a periodista, crítica de jazz, i després va començar a cantar ella.
Ah, mira, molt bé.
Fabulosa, i va triomfar al Newport Jazz Festival i, bueno, va començar a fer tàndem amb Annie Ross, una altra glòria del passat, i va fer quantitat de discos amb Columbia Records. Aquí no és gens coneguda, però és una gran veu, i ara, precisament, ara estava rodant un documental sobre la seva vida i va, pam!
I
palma mig documental, i a veure com l'acaba en aquest documental.
Han de fer un curt documental.
Ai, ara. Deixem-la sonar una mica, va. Bueno, va. Naturalment, quan dius, deixem-la sonar una mica, va,
és
i
quan,
ve el moment
quan calla. Però també és maco, eh?
També és maco. Bé, doncs, amb Carol Sloan, la segona part de la finestra indiscreta, i, com sempre, què vindrà ara de si?
El concurs? No.
Ah, sí!
Sí, no?
Sí, sí. Ah, no dubtis!
És que estava jo ja ansiosa i tot.
La segona part sempre comença amb el concurs. Jo el vaig proposar la setmana passada, i fixa't, aquest és que... No, l'encertaràs o no, Desi?
No, jo mai no... Ja sabeu que només...
Estàs segura?
Escolta...
Estàs segura?
Seguríssim.
Estàs segura? Bueno, la pista, eh? Cap twister... Saps què és un twister? Mm,
sí.
Val. Cap twister ha fet desaparèixer aquesta pel·lícula.
Tengo la espalda molida. Fíjate en mis manos. Mamá decía que por las manos se distinguía a las señoras.
Yo no creo que ahora ni las señoras ni las manos puedan importar mucho. Descansa, Susan, y no estás fuerte aún. Yo puedo coger algodón por las dos.
Escarlata es odiosa. Hacernos trabajar en el campo.
¿Qué habláis?
Con...
Tens prou o t'he de donar més pistes? No,
sí. Aquesta sí, teniu raó. Sí, és que em fa vergonya dir-ho. Com, bueno.
Feia vergonya hasta posar-la, sí. perquè et doblatge, sí. Més, és històric del tot. Allò que el vent s'endugué, evidentment. Les germanes d'Scarlett O'Hara enfadades amb ella perquè les fot currar traient naps de terra i tot plegat.
A veure, al tall de la setmana passada la paraula escarlata no sortia, eh?
No, clar.
És un extra per resoldre ara.
Evidentment. Bé, doncs, a més vam fer la pregunta suplementària. Aquí la gent ha palmat una mica, eh? Perquè jo vaig preguntar de quin color eren els ulls del personatge principal d'aquesta pel·lícula i de l'actriu d'aquesta pel·lícula. Són dos colors, o dos parells d'ulls, per entendre'ns. Vivien Leigh fa paper d'Scarlett O'Hara. Vivien Leigh tenia l'ulls blaus. Scarlett O'Hara en el llibre queda clar, verds. I què van haver de fer? Perquè no hi havia lentilles ni res de res. Doncs a base de filtres i posant-li focus de llum groga, que els van aconseguir que els ulls es veiessin verds tota la pel·lícula. Efectes especials de tota la vida, eh? Bé, doncs, escolta, 69 encerts d'allò que el vent s'endugué. De l'1 al 69, qui s'emporta el CD, el DVD i el llibre que sortegem cada setmana per identificar la pel·lícula Enigma?
El 41.
El 41? Que bo.
Un número molt raro, no?
No. Es diu Joan Cabré.
Molt bé, Joan Cabré.
Felicitats. Que no és Mario Cabré, ni muchísimo menos, però que no em sona que hagués concursat mai. El problema és que han vingut molta gent nova, eh?
Molt bé, això
bé, doncs, vinga, continuem amb concurs i més propostes, Alfons.
La veritat és que és tan fastigosament fàcil, sí, el concurs que proposaré, que no hi ha ni tall.
Em superes?
Així de clar, perquè sí? El tall, o sigui, els que he sentit, o eren, no tenien cap rellevància, o eren massa evidents.
Donava molta informació. Mm-hmm.
Per tant, res, només música. Això sí, d'aquí dues setmanes prepareu-vos, perquè prepararé una de difícil de veritat. Aquesta setmana només heu d'escoltar la música. Una pista suplementària seria: Fausto està plorant ara mateix, perquè ell m'ho va dir una vegada, que plora quan sent aquesta música.
Fausto plora per tot.
Mira, plora per tot, però està a Londres entrevistant a Keanu Reeves.
En serio, qué tío.
Això és el que m'ha dit.
A més, sí. El millor és que quan ell fa una entrevista sempre torna amb les millors anècdotes. Amb això té competi amb l'Àlex, no? Que és com les millors anècdotes sempre les teniu vosaltres dos. A mi no em passa mai res com de...
Ara.
A veure.
No hi ha tall, però alguna pista sí que dono per si de cas. Diu, deixi la pista. Hem començat el programa aquell any, menjant pasta i mirant a l'oest, on es pon el sol i corren els lleons, on la bellesa, la lletjor i la maldat desapareixen en l'horitzó.
Vaya poeta, eh?
Bueno, això t'ho has inventat tu?
Sí.
Carai, dones! Carrerón, eh?
I una pregunta suplementària, facilíssima, si sabeu la pel·lícula i si coneixeu la música. Quin grup musical utilitza aquesta música per sortir a escena a cadascun dels seus concerts? facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat i twitter@finestracr.
I fins quan? Fins quan tenen temps per enviar la resposta? Des d'allà fins a...
La setmana que ve.
El divendres, quan comença la finestra indiscreta. Quan comença la segona part
de
la finestra indiscreta.
La finestra indiscreta.
I el Gaudí, a la millor pel·lícula, és per Alcarràs.
Estem de ressaca dels Gaudí, però això no s'atura, i aquesta setmana tenim les nominacions als Oscar. And the Oscar goes to... Parlant dels Gaudí, moment de conèixer a Vicky Luengo.
Hola, bon dia a tothom. Pot algun suro?
D'acomiadar-nos de l'Agustí Villaronga i de ballar amb Michael Jackson.
La finestra indiscreta. Divendres a les 12 de la nit amb Àlex Gorina.
What's new, pussycat? Whoa, 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 whoa. What's new, pussycat? Whoa, 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 whoa.
Ai, Sílvia, Sílvia, Sílvia. Gateta, provant aquí el micro a última hora, eh?
La gateta estava despistada.
La gateta, la
no
gateta...
No passa res, no?
Necessita un massatge, la gateta.
La gateta...
Desi també necessita un massatge, no?
La gateta...
Desi necessita rehabilitació.
Uri, com estàs de missatges? Ens ho has de fer a tots, eh?
La gateta s'ha guanyat el massatge. Escolteu, la setmana passada comentàvem si havia començat el perdó a Kevin Spacey.
Perquè ha estat convidat al seu primer acte oficial.
Que era al Museu de Cinema d'Itàlia, a Roma. Doncs em sembla molt que no, perquè Ray Stevenson el substitueix a la pel·lícula que teòricament havia de participar, que era de 1242, El pont de l'Oest.
I Ray Stevenson és com Christopher Plummer o l'han implantat a sobre com va passar a tot el dinero del mundo? Ai, pobre Kevin, pobre Kevin. What's new,
pussycat? Bueno, pobre, pobre, pobre.
Sí, bé,
pobre.
Bé, bé, és això. Ja m'enteneu el que
sí,
vull dir.
Sí, sí.
I ara una notícia amb la que estic obsessionada i amb la que us estic torturant, i és que...
Puc donar fe que sí.
Sí, estic sent el que diria a Gurina, com ho dius, corconet.
Normalment una mosca cojonera, però en aquest cas és una abeja.
No,
una abeja.
Tu creus?
Ell em diu corconet, ell és més fi.
No,
tu m'has dit mosca cojonera.
És un joc de paraules entre mosques i abelles, Sílvia.
Bueno, tu ets la mosca i jo la cojonera.
Bé, jo estic molt intrigada per una pel·lícula que anirà al Festival de Berlín i que és 20.000 espècies d'abejas.
I que és catalana i que la Sílvia té la fe que serà la nova Alcarràs, que donarà la campanada.
Si passarem del préssec als borinots.
Efectivament.
Més o menys, no?
Tot queda... Està oficial, a més, a Berlín.
Sí, doncs estarem ben atents a la carrera d'aquesta pel·lícula. What's new, pussycat?
I, Alfons, per què hi ha problemes amb el biòpic de Madonna? Jo que volia veure'l!
Doncs mira, perquè la setmana passada anunciàvem el concert aquest que farà Barcelona, per al que ja no queda ni mitja entrada.
Bueno, i fa dos, crec que va fer una altra data més, no?
Ah, pot ser, pot ser, el que sigui. La qüestió és que, clar, la Universal, que la tenia contractada per dirigir la seva pròpia pel·lícula, ha dit, escolta, ara et casques una gira de dos anys,
claro.
Doncs la pel·lícula s'ha acabat. Per tant, de moment està cancel·lada, Sílvia. Ei!
I ara un retorn molt esperat per l'Alfons i l'Àlex Gurina. Desi, atenta, perquè Ben Affleck es veu que té un nou projecte, que és quin? Perquè té a veure amb el món del bàsquet i segur que l'Alfons li encanta.
Però si és un retaco.
És un... Sí, no, no.
Jo soc fan,
Què dius?
Ja ho he dit moltes vegades.
No obrirem aquest meló en aquests moments.
I soc fan, honestament. O sigui,
el projecte és molt interessant.
Si no té cara de res, no fa cara de res, no és inexpressiu.
I m'agrada com a director, fins i tot,
Més com a director, potser.
No està malament, com a director.
Ja te'l pots quedar sencer.
La pel·lícula es diu Air, per Air Jordan, perquè és explicar aquelles campanyes de màrqueting de Nike que va crear el seu dia i la faran Ben Affleck i Matt Damon junts, a mi em motiva.
Estarà molt bé,
Què voleu que us digui?
I acabem amb el Razzies, perquè l'han liat una mica. Es veu que Ryan Kira, que és una nena de 12 anys, ha estat nominada a la pitjor actriu. Calia.
Doncs,
12 anys, una criatura.
No calia.
Me n'han demanat disculpes,
sí.
No?
S'han tirat enrere, i dels Razzies d'aquest any, m'agrada que torni Stallone, que és com el seu terreny
habitual, pobret. Mare de Déu.
I, home, em sap greu, però crec que Tom Hanks, que ha estat doblement nominat, per fer de Gepetto a la pel·li del Robert Zemeckis i per Elvis, ja ho dèiem fa un parell de setmanes, està portant una carrera una mica erràtica,
Per cert, en els Oscars, finalista, el millor maquillatge, el d'Elvis, quan en realitat és un desastre de maquillatge el que porta Tom Hanks en aquesta pel·lícula.
I està nominada Blonde, que a mi em sap una mica de greu que estigui nominada a pitjor pel·lícula, però almenys Ana de Armas l'ha nominat a l'Oscar a la millor actriu.
Basta con los estrangulamientos. Continúan produciéndose. Homicidio impulsivo, motivación interior, solo se descubre por casualidad. Eso no basta. Por suerte hay cuatro departamentos de policía que absorben las críticas. El Estado puede quedarse al margen.
No quiero que el Estado se quede al margen.
Aquesta va dedicada a tu, Alfons, eh?
Vinga.
Hi ha un oient que immediatament diu: encara estàs amb Anthony Mann?
L'he acabat, he acabat amb Anthony Mann.
Ell diu: te'l resumeixo amb tres pel·lis: La colina de los diablos de acero, La pequeña tierra de Dios i Winchester 73.
Mira, m'agrada molt que mencioni La pequeña tierra de Dios, perquè jo l'estava veient i pensava: m'agrada molt, però això sembla un remake de La ruta del tabaco, i és del mateix autor. El mateix autor, i realment s'assembla molt. Winchester 73, meravellosa, però crec que hi ha altres westerns amb el James Stewart que estan molt bé, i home, la part final amb el Cid i la caïda de l'Imperi Romano. També m'agrada molt Cimarrón, bé, és que té una carrera llarga i potent, eh?
En tot cas, diu: ràpidament pren nota per un Richard Fleischer, has de fer Richard Fleischer. Quan puguis, desconec si ja l'has fet, la majoria de les seves pel·lis val molt la pena. Sentíem un fragment de L'Estrangulador de Boston amb el pare de Jamie Lee Curtis, Tony Curtis. Sí, sí. Però, en fi, jo ja saps que prefereixo L'Estrangulador de Rillington Place, que sí, ve a ser el mateix, però encara més bèstia.
Més cruda, sí.
Sí, sí. Les he vistes les dues, vam fer un programa doble a la Filmoteca, que realment va ser com: ostres, que ben aprofitat, no?, aquesta tarda, diguéssim. I Richard Fleischer el tinc tot buscat, igual que John Frankenheimer, per tant, que no es preocupi que caurà algun dia d'aquesta vida, perquè, escolta, aquests directors tenen moltes pel·lícules i es necessita un temps per buscar-les. Desi, ens deixes.
Oh!
Obligacions familiars, allò que diem a vegades, però...
Però tornaré aviat, eh? Ja no, sí, no podem deixar passar tantes setmanes, eh?
Sí?
No, és culpa meva, eh? En realitat,
no, és culpa meva,
perquè em convideu molt...
Diguem-ho, pobre Desi, ha patit sí, un problema de salut.
Sí, una mica malalta, però bueno, ara...
Que jo he patit i sé el dolorós que és, sí, i per tant...
Però com podeu veure, no li ha afectat la ment, ni el seu somriure, ni...
I estoy guapíssima, además.
Sí, és veritat. portes avui, és veritat, un suéter aquí amb brillants, que m'agrada molt.
Desi, te acompanyo en el dolor i en la bellesa.
Moltes gràcies. Ens veiem molt aviat.
Vinga. Bona nit, Desi. Gràcies per acompanyar-nos. While the whole wide world is fast asleep, you lie awake. I nosaltres seguim endavant amb algunes de les estrenes de la setmana, que, bé, és una setmana que val la pena, a banda de...
Mikado, m'agrada molt, Mikado.
Doncs la Mikado. Mare no ho sabia. I el cabronàs del pare tampoc ho sabia? No ho sabia ningú. I la teva mare es va acomiadar tota sola, oi? I per què vol pagar el funeral al pare, eh?
Què hi fots aquí, eh?
És veritat que la vas amenaçar?
Infermeres roben a nens malalts de càncer. L'acomiades a... Hey!
Mikado és una pel·lícula romanesa, com heu pogut sentir, estrena en català, important, que jo, la veritat, l'havia vist al Festival de Sant Sebastià del 2021, no me'n recordava, i ara, quan van fer el passi, la vaig tornar a veure i vaig dir: ostres, sí, ja l'havia vist, però no em va importar, perquè realment, saps allò, el cinema romanès, no sé com ho fan, que apliquen més o menys la mateixa fórmula i sempre els surt bé, escolta.
No, és com el cinema iranià, en el sentit d'aquest, una mica de fer... amb petit comitè, amb una família, els problemes que tenen amb l'administració, i en aquest cas amb un pare que és un masclista imponent i poderós i tal. I no sé com s'ho fan, que aconsegueixen que res facin unes pel·lícules que et quedes extasiat del poder que té el director a l'hora d'explicar-les.
I amb una tensió i una planificació, sí, sí, i unes discussions familiars sempre realment potents. Eh?
Sí. Emmanuel Parvu és el director. No us la perdeu, Mikado. Eh?
Mikado, i no us perdeu tampoc, Regreso a Raqqa.
Yo no me arrepiento de nada. Creo que en la vida uno tiene que hacer las cosas porque cree que las tiene que hacer. Yo estudié periodismo con la idea de dedicarme a ser corresponsal en zonas de conflicto referidas al mundo islámico.
Yo creo que ninguno éramos conscientes del alcance que tenía su profesión, hasta el secuestro.
Regreso a Raqqa és un documental d'Albert Soler i Raül Cuevas, el sentireu, sobre el cas del Marc Marginedes, aquell periodista del Periódico de Catalunya que l'any 2013, amb 19 periodistes més o membres d'ONGs, van ser segrestats per l'Estat Islàmic, i potser recordareu aquelles horribles imatges de quan van ser executats, els degollaven en el desert davant de les càmeres. Ell va estar molt de temps tancat a la presó, va acabar tornant, i en aquest documental viatja al lloc dels fets una altra vegada amb els directors per recuperar la memòria de la seva història i explicar tot el que va viure en aquells moments. Realment, un protagonista interessantíssim per una pel·lícula que posa la pell de gallina.
Jo crec que Marc és el vehicle, com tu dius, d'aquesta reflexió.
perquè efectivament ell ho diu clarament, jo sóc una, en el fons, la meva història és una goteta d'aigua. El patiment d'aquella gent és infinitament superior. I després, com a homenatge o reflexió al voltant del paper dels periodistes, que dels corresponsals que se la juguen, doncs efectivament ell és aquest vehicle, però hi ha una reflexió global.
Mm-hmm. Marc, o sigui, el Marc, teníem la seva absoluta complicitat, no? I l'absoluta confiança, sobretot perquè amb l'Albert es coneixien des de feia 30 anys
havíem
o més.
Havíem començat junts en el periodisme, aquesta era la història.
O sigui, aquí hi ha una història d'amistat.
I tant,
sí.
I tant.
I el Marc li havien ofert moltíssimes vegades explicar la seva història, explicar el que va viure en el segrest, i no ho va voler fer fins a aquest moment en què l'Albert apareix, no? I també està clar que nosaltres el Marc és molt sincer en tot el que ens explica, però també hi ha coses que es guarda i que nosaltres també respectem totalment els límits que ell ens va marcar.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
El gobierno ruso le acusa de haber difundido pornografía infantil por internet. Es imposible, eso es imposible. ¿De qué se te acusa?
No lo sé.
Todo el expediente se basa en burdas mentiras.
¿Un compromat?
¿Por qué compromat? ¿Qué les ha hecho?
Més estrenes d'aquesta setmana. Compromat, l'expediente russo.
És una d'aquelles pel·lícules, la pel·lícula del Jerome Salt, que, bueno, realment et dona ganes d'anar a Rússia i passejar-te una estona per allà, perquè qualsevol cosa que facis immediatament pot ser culpable d'alguna cosa, no?
I si acabes amb una presó russa...
Encara més, com el Gilles Lelouch. I, per cert, acompanyat d'una actriu que semblava que faria una gran carrera després de Cold War, aquella cançó que cantava a la pel·lícula polonesa, i que és Joanna Kulik, i que està una mica perdudeta, però té un paper important en aquest film, no?
Està perduda a Rússia en aquesta pel·lícula, que, home, és una bona pel·lícula de suspens, no perfecta, però vaja, no està malament, però està millor com a pel·lícula francesa a la setmana que la que protagonitza Isabelle Huppert.
Mare de Déu, quina birria! O sigui...
La vida sentir, i ha arribat el moment de dir, potser Isabelle Huppert no hauria de fer tantes pel·lícules, perquè comença a tenir una carrera de males pel·lícules una mica preocupant, eh?
Però realment aquesta pel·lícula, sobretot, el que passa és que no saps ben bé quin paper fa ella, què passa en aquesta pel·lícula...
Està mal muntada, mal explicada s'han perdut pel camí. Bé, una altra pel·lícula, aquesta es diu Lobo Feroz.
Una niña y un pederasta se adentran en el bosque de noche. La niña dice: uy, qué miedo ir por el bosque a esta hora. Y el pederasta responde: pues imagínate yo que tengo que volver solo a casa. Escucha, no sé qué cojones crees que estás haciendo, pero te estás equivocando.
Por tu culpa mataron a mi hija.
Doncs bé, és un thriller mig en broma, mig seriosa, bastant violenta, però també bastant divertida, que de fet, sabreu de què parlo si heu vist una pel·lícula que es diu Big Bad Wolves, que va ser com un petit fenomen cap al 2013 o així, a Sitges, i una d'aquestes pel·lícules que de cop Tarantino diu la millor pel·lícula de l'any, perquè ho va dir en aquell moment, eh?
Ho van fer uns directors israelians, Aaron Kechales i Nabot Papuchado, que tenen un nom absolutament memorable.
I doncs ens arriba el remake aquí, protagonitzada per Javier Gutiérrez, per Adriana Ugarte i per Rubén Ochandiano. Bé, la pel·lícula...
Però, en fi, la cosa va com de la caputxeta vermella o en companyia de lobos...
Més aviat és, tots portem un llop a dins, aquestes coses, ja ho heu sentit, hi ha un pedrasta, hi ha un policia que el persegueix, que és el Javier Gutiérrez, hi ha una persona que va perdre la seva filla, que és l'Adriana Ugarte, i s'ha tornat totalment boja per prendre's la justícia per la seva mà.
Jo us recomano El Cebo, de Ladislao Baida, que era això, però a més era excepcional.
Doncs bé, hem estat amb Rubén Ochandiano i Adriana Ugarte, i el primer que els hi vaig preguntar és: bé, havíeu vist la pel·lícula original?
Pues mira, yo la había visto y era muy fan, y cuando la vi pensé, ese personaje podría haberlo hecho yo. Y aquí me tienes.
Yo no la vi, y cuando me enteré de que El Lobo Feroz iba a ser una adaptación de Big Bad Wolves, decidí no verla, la verdad. Siempre prefiero mantenerme un poquillo, al menos durante el proceso de construcción del personaje, mantenerme un poco al margen porque no me creo tan dura o tan implacable como para no dejarme influir por lo que ha hecho otro actor y sin querer pues recoger cosas suyas, ¿no?
Como has dicho, sobre todo vamos a hablar de los personajes, ¿no? Que es el motor principal de la película. Esa presentación es Spielberg total, ¿no? O sea, te debías sentir como Robert Shaw en Tiburón, ¿no? Apareciendo ahí detrás de toda la gente, o un poco Karen Allen en Busca del Arca Perdida, ¿no? Concursando a ver quién puede más con los chupitos.
Sí, me encanta que digas además esto de Tiburón, porque cuando preparé el personaje con Elvira Mínguez, maravillosa actriz, coach y compañera a la que admiro y quiero mucho, el animal a partir del cual construimos a Matilde fue el tiburón.
No lobo, ¿eh? Tiburón.
Sí, 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 el tiburón, por la manera en la que se mueve. Al final la motricidad del personaje a mí me ayudaba mucho como puente y como ancla. Y los peces tienen algo de mover el cuerpo donde ponen la vista al mismo tiempo. O sea, no hay un tronco separado de unas extremidades, ni tienen una cabeza móvil. Al no tener una cabeza móvil, el tronco y la cabeza van como una pieza donde la mirada se posa. Era un tiburón, entonces voy a estar a la pretensión, ¿no? El punto de partida. Luego los personajes, luego y antes, son muy libres y ellos hacen, ¿no? Y susurran, que a mí es lo que me parece más divertido de trabajar en esto, que te pones al servicio y luego ya ellos hacen un poco lo que quieren. Y creo que así tiene que ser.
Me encanta eso que dices, me encanta lo de susurran. Me hace recordar una profe que tuve que dijo una frase que me encanta y que siempre recuerdo a menudo, que es: los personajes encuentran al actor que le tiene que interpretar.
Ay, qué bonito.
Eso es bonito.
Qué
sí.
Bonito.
Oye, a mí me has dejado alucinado con esta clase de naturales que nos has hecho del tiburón y tal, ¿eh? O sea, una pasada.
Un poco más de biología, si quieres, pero sí, sí, sí. Entonces empezamos, construimos desde dentro y desde fuera, en las dos direcciones. Fuera nos hablaba mucho de dentro y dentro nos hablaba mucho de fuera. Y al final la idea era crear un diálogo entre estos dos planos y alejarnos mucho del embellecimiento al que habitualmente se somete a las actrices en el cine.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Tinc la finestra oberta a un quadrat de cel blau on passen lents els núvols i ràpid els ocells.
Això, Adriana Ugarte, m'assembla increïble. Són moments que realment hauries de començar a anar notant tots els millors moments de les entrevistes que vas fent, perquè tard o d'hora faràs un llibre, evidentment, i no te'n recordaràs de tot això, eh?
No, ho intentaré. Aquest va ser divertit, efectivament. L'entrevista era més llarga i, mira, una anècdota curiosa. La vaig fer a la cadena SER, perquè amb la vaga de transportistes no tenien temps per arribar a Catalunya Ràdio. Vaig haver d'anar a la cadena SER, que van ser molt amables i ens van cedir un estudi.
A veure, Tard, La Ballena, Lobo Feroz, Regreso a Raqqa, Mikado, Compromat... A veure, qui pretén que algú vagi a veure aquestes altres dues pel·lícules que s'han estrenat, al fons?
Doncs mira, per exemple, els fans del terror, que poden anar a veure The Offering, que és una pel·lícula que va molt en la línia d'aquella que es deia The Vigil, que es va veure a Sitges, que era allò terror més jueus ortodoxos, per entendre'ns, i la veritat és que com a pel·li de terror he de dir que funciona bastant bé, es diu The Offering. I si us agrada Top Gun, l'acció i els avions, podeu anar a veure Devotion, que és la història real d'un aviador negre, un dels primers aviadors durant la Segona Guerra Mundial, i on, a més, repeteix un dels actors de Top Gun que li va haver de demanar permís a Tom Cruise, li va dir: escolta, és que tinc una altra pel·li d'avions, la puc fer? Li va dir: sí, sí, fes el que vulguis. Òbviament no ha sigut el mateix èxit, però no està malament.
Jo m'imagino que la gent acabarà veient aquestes pel·lícules sobretot a les plataformes.
Esto es tu abuelo blanco que vuelve a por mí.
¿Qué?
Nunca le gusté un pelo. Todo esto lo empezó él pasándote sus supergenes para blanquear el café de mis pequeños.
Akbar, no digas
sí,
tonterías.
Sí, cielo, y después plantó una semilla de veneno en mi pequeña, de la que ha brotado este blancucho que nos ha invitado a comer en Roscoe.
Los niños compartieron momentos culturales maravillosos con mi abuelo. O sea, que para ya.
Aquello los confundió, eso está claro.
No están confusos.
Lo están, ¿esto no te parece una confusión?
Lo que me parece es que no me apetece discutir delante del blancucho, ¿vale?
No voy a cambiar mi forma de pensar sobre este. Voy a decir lo que me dé la gana y el blancucho me la suda.
Venim de dues de paidofília i ara em vens amb nens i blancutxos?
No, això...
Què és aquest disbarat?
Aquest disbarat. Si voleu sentir diàlegs d'aquest tipus durant un parell d'hores, heu de veure La gente como vosotros o You People. Aquest que senties és Eddie Murphy, que ara protagonitza pel·lícules per Netflix, bàsicament. Mira, crec que faré un cicle a Eddie Murphy per desconnectar una mica.
No, perdó.
La gente como vosotros. Bé, és una comèdia interracial amb Eddie Murphy, Julia Louis-Dreyfus, Jonah Hill. La veritat, molt divertida, molt irreverent, una mica cursi també algun moment, però vaja, la teniu a Netflix.
Cursi per què? A veure.
Perquè al final tots s'acaben portant millor del que pensen al principi, saps?
Sí.
Després...
Igual que La ballena. Sí.
La xica de nieve és una sèrie de suspens, thriller, amb assassinat per resoldre, periodisme, policia, protagonitzada...
No s'ha vist mai.
Protagonitzada per Milena Smith i José Coronado, també a Netflix. La veritat, aquesta sí que...
Ai, justeja, eh?
Justeja. Perquè sentim la música de Los Vigilantes de la Playa, perquè el dia 31 estrenen un documental que protagonitza Pamela Anderson, que, clar... com li van fer la sèrie aquella de Pam and Tommy, on explicaven tot el
les
tema...
Les seves intimitats,
suposo que ella ha anat directe a la competència, és a dir, a Netflix, i ha dit, escolta, ara vull jo donar la meva versió i la teniu el dia 31. A Amazon Prime, Una boda explosiva, protagonitzada per Jennifer López, per tant, pots comptar, es casa i resulta que apareix un grup terrorista enmig de la boda i ja podeu imaginar
Ben Affleck, el rescat!
Com acaba la cosa. I recomanació seriosa, arriba finalment Teràpia sin filtro a Apple TV. És aquesta sèrie protagonitzada pel Jason Segel i per Harrison Ford, que s'ha passat a les sèries i en aquesta
part
de psicoterapeuta. Escolta, Harrison Ford fent una sèrie, els temps han canviat.
Psicoteràpia és el que hauria de fer Harrison Ford per treure de sobre totes les enzimes
psicoteràpia
negatives
és el que
porta,
de
no?
fet, sí. hauries d'haver fet tu des que et vas trobar amb Harrison Ford.
És com una cosa que em persegueix, eh? És un fantasma que el tinc al cap.
Doncs
eh?
Escolta, si no vols anar ni al cine ni a la plata forma, doncs només et queda anar a Fenòmena.
Torni'm la pistola.
No, me la quedo jo. No vull que juguis amb foc.
Em va costar $30.
Porta'm el rebut.
El tindràs, senyor.
Ara que tothom es tregui les armes i les deixi aquí, en aquest carro. Qualsevol estri perillós. I si algú s'ha fet una sarbatana, també. Perquè si no es pot trobar penjat d'una corda a l'arbre més alt.
Perdona, però això és doblatge català antic, eh? Vull dir, aquella sensació d'aquelles veus...
I tan antic.
...que sentíem al començament de TV3 fa molt, eh?
Demà a les 3 del migdia, Los Cowboys, protagonitzada per John Wayne.
Això representava que era John Wayne.
Era John Wayne. Oh. I al tanto que la banda sonora és de John Williams, ja que hem parlat abans del John Williams pre-Spielberg, per entendre'ns, doncs aquí el teniu. Dilluns, Old Boy, la de Park Chan-wook, ara que s'ha estrenat la seva nova pel·lícula...
Que no és finalista a l'Oscar la millor pel·lícula estrangera, Decision to Live, eh?
Ui,
ha quedat doncs, fora, eh?
Doncs és una manca important. Bé, dilluns, Old Boy, a les 10:45. Dimarts, Requiem por un sueño, mira, Darren Aronofsky.
Ellen Burstyn,
efectivament, a les 7:20. Dimecres, Vértigo, a les 4:30, i seguida Gladiator, això que estem sentint, a les 7 del vespre. I divendres, com sempre, sessió de terror per acabar, El Exorcista 2, El Hereje, que per molts és tan bona com la primera, a les 11:45.
Tu poses sobre la taula un fenomen, jo poso sobre la taula una filmoteca.
Music in your soul!
Oh, yeah!
El boig de Klaus Kinski cridant com un energumen a les selves brasileires. No és Hitler. És una pel·lícula de Werner Herzog. És Fitzcarraldo.
I en aquest llibre que he d'escriure, una de les anècdotes que posaré és quan Herzog va dir que a les seves canes els hi diu Klaus Kinski perquè li van sortir totes per ell.
Aquestes del rodatge de Fitzcarraldo, aquestes del rodatge de Cobra Verde i aquestes del rodatge de Nosferatu. Va, a la Filmoteca aquesta setmana, a tope, demà, entrevista de Fellini a les 6 de la tarda, diumenge, La nit del dimoni, de Jacques Turner, a les 6 de la tarda, i dimarts, a les 5, podeu veure aquest Fitzcarraldo de Werner Herzog, i tindreu temps fins i tot de veure Vitalina Varela, la pel·lícula de Pedro Costa, que jo vaig votar com la millor de l'any 2019. De manera que no teniu perdó si no aneu a la Filmoteca aquesta setmana.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Los muertitos de Gurina.
He oído hablar de la evolución. Es inmoral.
Es un hecho. Y no existe moralidad en un hecho.
¿Y qué hay del encargado de equipajes? ¿Y ese pobre ladrón de la estación? Están muertos. Fue quizá responsable su criatura.
Es posible.
¿Y no le importa?
Un encargado de equipajes y un ladrón no me importa tanto como debiera.
El Fausto l'hagués encantat estar avui al programa per poder defensar...
Pànico en el Transiberiano.
Exactament. Pànico en el Transiberiano.
Boníssima.
Pel·lícula d'Eugenio Martín, que mor als 97 anys. Se li van fer homenatges a Sitges aquests últims anys sense parar. Aquest director de Ceuta, director de gènere convincent, bastant potent, en realitat. Va fer molta pel·lícula de terror, com aquesta, o L'última senyora Anderson, o Una vela per el diablo, Spaghetti Westerns, El precio de un hombre, Requiem por un gringo, comèdies una mica més ridícules com Las Leandres o La vida sigui igual amb Julio Iglesias, cinema sexy, en fi... una mica de tot, però algunes de les coses que va fer van ser més que decents. Fausto, no ploris més. Hem recordat a Eugenio Martín i a Don Camber.
Nic, 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 nic.
Parlaves de lloms i aquí tens els Steppenwolf, per cert. Don Camber ha mort als 93 anys i va ser el muntador essencial en el nou cinema americà de finals dels 60, quan començaven Peckinpah, Spielberg, Coppola, tots plegats. Això era Easy Rider, la va muntar ell. The Last Picture Show, la va muntar ell. Cinderella Liberty, la va muntar ell. L'única pel·lícula que va dirigir Jack Nicholson, Drive His Eight, la va muntar ell. Va ser finalista a l'Oscar per Tres i el Corazón, Verde, i a més va fer el muntatge d'Excalibur, no t'ho perdis, El guardaespaldes, Cazafantasmas 2, Los gemelos golpean dos veces y Los pasajeros del tiempo. Ah, que ara t'he sorprès.
Ara
no el coneixies.
Em cau molt bé, aquest senyor.
Que li cau molt bé. Com Yung Jong-he. Ha mort als 78 anys, malalta d'Alzheimer. Recordeu una pel·lícula coreana que es deia Poetry?
Sí.
Una senyora gran, que també estava com perduda, de Lee Chang-dong, aquella pel·lícula. Era la gran diva del cinema coreà. Es va retirar i 20 anys després la van recuperar per fer aquest paper a Poetry. La van premiar per tot arreu, es va retirar definitivament i ara ha mort als 78 anys d'Alzheimer. Yung Jong-he. Ai, quantes peticions musicals hi faria jo al Carles Romero. Per exemple, dels Steppenwolf o altres, no?
No preocupi.
Li puc fer llista? Tu creus que li puc fer llista? Puc fer-te llista? Diu que sí?
Diu que sí.
Val.
Doncs sí,
fem llistes.
Doncs que ens ho digui en persona. Finestrés, al Carles Romero se li acumula feina. Nou homenatge per al gran David Crosby, fundador de les bases del folk rock i que va ser sincer dient que l'amor li feia por quan li va veure les orelles al llop. Pobret ell, que tenia les seves ben nivellades per fer tan bona música. Descansi en pau aquest gran. Home, bonic correu, Carles?
Bona nit, i tant, i tant, i tant. La setmana passada va ser molt trista, eh? Jeff Beck, David Crosby, la filla d'Elvis, Lisa Marie Presley... Va ser una setmana dura, molt dura, pels amants de la música. Però vaja, per això hem portat avui aquest Turn Down For What de DJ Snake and Lil Jones el 2013. Al fons, per recuperar l'ànim i per una mica agafar noves energies renovades.
I per,
no?
normalet, diguéssim, eh? No és l'estil que més m'agrada, però vaja, m'imagino que hi ha un motiu perquè ens el portis.
Ja et preguntaràs per què aquesta cançó, no? De què parlarem avui? Aquesta cançó té un videoclip, al fons, que és divertidíssim. No sé si el tens clar.
No.
És un videoclip on surt una persona que està pres per una força sobrehumana i de cop i volta comença a fer autèntiques barbaritats com trencar-se maons i testos als seus genitals. Surten uns pits de dona amb vida pròpia, un penis amb vida pròpia. És una autèntica bogeria, divertidíssim, insisteixo, de videoclip, dirigit per qui? Per Daniel Kwan i Daniel Schnert, que són els coneguts com els Daniels. I qui són els Daniels?
Els màxims favorits a guanyar l'Òscar aquest any.
Exacte, eh? Són un dels grans protagonistes cinematogràfics d'aquesta setmana. Per què? Perquè s'han una mica anunciat, no?, les candidatures del 2023 pels propers Òscar, i la seva pel·li, Toda la vez en todas partes, Everything, Everywhere, All Once, ha rebut 11 candidatures.
Sí, sí, no? És la favorita.
11 candidatures. Un joc una mica també esbojarrat, oi? No? De realitats barrejades, viatges temporals, referències cinèfiles...
I tu creus que el videoclip té una mica a veure amb això?
Sí, agafant aquest fil d'actualitat, al fons farem això avui. Va, una mica els Daniels, videoclips, doncs grans directors,
sí,
que en un moment o altre de la seva carrera, doncs han dirigit videoclips de cançons icòniques, o si més no, de temes molt coneguts amb bandes i artistes de primeríssim nivell.
Aquesta sí que em sona més, com a mínim per un capítol de Friends, la primera relació sexual de Ross i Rachel al museu, com oblidar aquella escena pels que vam créixer amb la sèrie.
Aquesta cançó és la porta d'entrada a l'amor i al sexe per molts, eh? Per molts joves de la meva generació, com a mínim, no?
Sí, és cançó obligada per una primera cita, no?
I tant. Wicked Game, del gran Chris Isaac, un personatge meravellós. També es va utilitzar una cançó seva, el You're a Bad, Bad Thing, per la pel·li de Kubrick, el Eyes Wide Shut.
Sí.
Si recordes, era aquell tràiler que es veien ells dos, el Tom
Cruise
davant del mirall, una mica molt pervers i, en fi, no, molt eròtic, no, molt sensual. Doncs bé, una cançó trista, no, melancòlica, romàntica, dolorosa, que no es va convertir en un superhit fins que el 90 va aparèixer a Corazón Salvaje, a Wild at Heart, dirigida per David Lynch.
La del Nicolas Cage, Laura Dern...
Va tenir un videoclip dirigit per Herb Ritz, que era una mica, doncs, això, localitzacions a Hawaii, palmeres, tot molt romàntic, tot molt tòpic, molt típic, però va ser el propi David Lynch que, aprofitant el llançament de la pel·li en DVD, va dir: jo vaig a fer la meva pròpia versió del videoclip de Wicked Game.
És a dir, el videoclip, el del David Lynch, va arribar anys més tard.
Va arribar més tard pel llançament de la pel·li en DVD i és diferent. Li treu tot aquest aspecte de sucre i de romanticisme, una mica de palmeres i d'anunci de colònia barata, no, per entendre'ns, per fer, doncs, això, imatges en blanc i negre de la banda, intercalades a imatges de la peli, una mica amb estètica, amb reminiscències a Blue Velvet, no, la seva obra mestra del 86. A mi m'encanta molt més la versió de David Lynch, i li va valdre un MTV Video Music Award, el millor videoclip per una peli. No treballar!
No. Tot, de moment, tot ens porta a Friends, perquè en aquest videoclip hi havia Courtney Cox, joveníssima, ballant d'una forma una mica rara, i Bruce Springsteen ballava una mica estrany, també.
Tothom balla... De fet, és un videoclip que els protes, no?, tots reneguen o d'alguna forma s'avergonyeixen, no?, de fer formar part d'aquest videoclip, no? Però jo crec que és un clip que defineix perfectament els 80. Springsteen, que ara estarà... Se'n parlava molt, eh? L'1 de febrer comença la seva gira nord-americana després de 6 anys.
Vas als dos concerts?
Els dos, clar.
Jo vaig a un, només.
Ja veurem, no? De moment, aquests dos. I què va passar amb aquest clip, al fons? Un clip molt polèmic. Perquè, clar, Springsteen mai havia fet un videoclip abans de Dancing in the Dark.
És que no li va, no?
No
és
li
com
va.
Que la seva música no necessita d'un videoclip.
Però, clar, va sortir com molt polit, molt afaitat, molt ben pentinat, les mànegues de la camisa remengades, molt musculat.
S'havia acabat el senyor obrer, no?
Clar. Llavors, això va despistar molt. I a més, el clip es va rodar en directe la nit de la primera gira, o sigui, la nit de la, del concert inaugural de la gira de Born in the USA. Mm. És a dir, que la gent estava allà mirant el concert i Bruce va tocar dues vegades Dancing in the Dark, la qual cosa
per poder gravar el videoclip.
Clar,
això,
clar.
Això és una mica Rosalía, eh?
Perquè el director, efectivament, pogués tenir material per fer un muntatge. I qui era aquest director que havia de gravar dues vegades Dancing in the Dark, Alfons? Ho saps o no? És un director que jo crec que t'apassiona.
Ho sé, però deixaré que ho diguis tu.
Va, Brian De Palma.
Un mestre total.
Un mestre absolut, eh? L'altre aspecte destacat del clip, efectivament, és aquest, aquesta presència de la Mònica Geller, no? De Friends, no? L'actriu Courtney Cox. Hi ha dues anècdotes molt bones. Una és que aquest moment que a partir d'aquí sempre repetiria els concerts de Bruce, que sempre convidava algú a ballar, fins i tot a tret de la seva mare, eh? En alguns concerts, va ser una idea de Brian De Palma. Això no se li vol per explicar, sinó que Brian De Palma li va dir, ostres, podríem acabar el videoclip d'aquesta manera. I l'altra llegenda és que es diu que Bruce no sabia que Courtney Cox era actriu.
Ah.
De tal manera que no estava preparat que Bruce la traés fins a l'escenari. I l'atzar, o la mirada aquella tan càndida, tan extasiada de fan de Courtney Cox, va seduir a Bruce i, efectivament, tot va sortir bé i va ser la convidada pel ball final durant el solo de saxo de Clarence Clemons.
No sé si creure'm, aquesta segona llegenda. És molt
però és
casual.
Maca. És maca, sí.
Sí, molt maca. Sometimes I feel like I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend. Sempre m'ha agradat molt aquest tema de Rolling Stones.
Aquesta la vam viure junts, al fons, eh, tu i jo,
sí.
Eh?
No, la veritat és que sempre m'ha fet gràcia que un grup que es caracteritza bastant per la rauxa, sí, un dels seus temes principals, potser el més conegut, sí, sigui tan tranqui, no? Tan
sí,
de bon
sí,
rotllo.
Sí, sí, sí.
Tan de porro, diguéssim.
Sí. De chill, que diuen els joves ara, no?
Sí.
De chill. Under the Bridge és una obra mestra. Per mi és una obra mestra i fa una part del per mi el millor disc del Red Hot Chili Peppers, el Blood Sugar Sex Magic del 91. No és que sigui el seu millor disc, és que per mi és un dels millors discos de la història del rock, directament.
Directament.
Sí. Va ser el segon single i aquest videoclip, que és un videoclip molt maco, la veritat, va ser dirigit, ho saps o no? Tens clar? Per Gus Van Sant. I don't ever want to feel
like I did that day. Take me to the place I love. Veus, lo del porro ja ho he dit bé, us pensant que va dirigir Kurt Cobain, la pel·li de Nirvana i tot això.
Director i guionista, entre altres pel·lis, del remake aquell de Psicosi, una mica estrany, aquella còpia, Indomable Will Hunting... Va guanyar la Palma d'Or de Cannes per Elephant, crec, no?
Sí, pot ser.
El 2003, més o menys. I, en fi, una cançó que parla dels problemes del cantant de la banda, Anthony Kiedis, per superar les seves greus addiccions a les drogues dures.
El Red Hot prenen drogues,
que ho deixes al·lucinat. I dures. Un vídeo sensible, cromàticament espectacular i molt emocionant. Per mi és un clàssic atemporal ple de tanta bellesa com dolor. Meravellós.
Meravellós. Com meravellosa és aquesta cançó, que dic, una de les injustícies dels Oscars més grans que hem viscut.
Portem unes quantes ja, eh? Amb U2 també vam parlar.
Sí, aquí, eh? Però bé, la de U2 no em semblava tan greu, fins i tot com aquesta. No recordo amb qui va perdre aquesta Amy Mann perdent...
Save Me, això es diu Save Me, Amy Mann.
No sí, recordo qui va guanyar aquell any, però va ser com mare meva. Esteu absolutament fumats per despreciar aquesta cançó.
Aquesta banda sonora de Magnolia, eh? Això és de la pel·li Magnolia, té una banda sonora absolutament increïble. O sigui, la recomano a tothom, que no és fàcil de trobar tampoc, eh?
No.
Però insisteixo que la busqueu i que la trobeu, perquè a més d'aquest Save Me, hi ha Wise Up, hi ha One, hi ha dos clàssics de Supertramp, hi ha temes absolutament que són delicadíssims
i
meravellosos.
Era un disc d'aquells que dius, això més que una pel·lícula, és que podria ser el disc d'una banda en plenitud, eh?
Exacte. Sí. Aviam, doncs això, no? Magnolia, un drama extenuant, superlatiu, nou trames ambientades a la vall de San Fernando, a Los Angeles, aparentment independents, perquè després no totes acaben lligant de forma una mica complexa, no? Jo crec que és una pel·li demolidora, esfereïdora, amb un Tom Cruise que és de traca i mocador.
Una altra injustícia.
Una altra gran injustícia.
A part des d'aquell Oscar.
Philip Seymour Hoffman, Julianne Moore, Jason Roberts, és una passada de pel·lícula. Per mi és un clàssic, no? Ple de creativitat, de valentia, amb ressons de musical, surrealisme, és molt commovedora. Doncs bueno, Paul Thomas Anderson, que és el
director... Va dirigir el mateix videoclip.
Va aprofitar el rodatge de la peli per filmar també el videoclip. I llavors el videoclip és això, una mica a seqüències de la peli, on els actors estan actuant, no? I ella, Amy Mann, es va colant, no?, dins dels planos a ritme del tema. Un clip molt senzill, però que per mi ensalça la cançó d'una manera espectacular.
És que precisament que sigui senzill està molt bé, perquè aquella pel·lícula eren 3 hores d'una exuberància tècnica, de plans seqüència interminables, i de cop arribava al final i descansaves amb aquesta cançó.
Acabava suant, acabaves la pel·li suant, realment, patint, amb dolor. Una meravella.
I era el moment en què els personatges podien descansar, exacte, finalment, després d'aquesta activitat. Sí, sí. Anem amb els més grans. Michael Jackson és l'artista més gran que hi ha hagut per tot el que era capaç de fer. No m'importa ara altres consideracions, que evidentment també hi són i són greus, però centrem-nos en l'artista, i el director del videoclip és el més gran.
I ja està, i punt.
I ja està.
Mainstream nord-americà de tot, sí, sí. Aviam, això és Bad, és Michael Jackson. Que Michael Jackson, aviam, podríem haver escollit molts clips, perquè va treballar amb David Fincher, amb John Landis, amb Coppola.
Amb Coppola.
Amb un vídeo com de col·leccionista que només es podia veure als parcs temàtics de Disney.
Clar, el Captain Neo. L'any 86. No era aquella pel·lícula que es deia Captain Neo. Jo això ho vaig veure, que es veia en 3 dimensions, amb Angelica Houston fent de bruixa.
Exacte, però vaja, que ha treballat, clar, Coppola, Fincher, Landis, doncs aviam, qui li faltava? Doncs el grandiós, mític, enorme, insuperable Martin Scorsese, que es unia amb Michael Jackson per fer de director i realitzar l'arxiconegudíssim videoclip d'aquesta cançó, Bad.
Que a mi és un videoclip que el vaig veure quan no sabia qui era Scorsese, de petit, i em feia por, perquè no sé si recordes que ell arrencava una finestra i coses així, pensava, hola, quina cosa més violenta.
Dura 18 minuts, aquest clip, 18 minuts. És un curtmetratge, de fet, és com una petita pel·lícula, no? I Scorsese, que és un mal home, ja ho saps, absolutament total, es va inspirar en West Side Story, no?, amb aquelles lluites, aquelles baralles de bandes, no? I, en fi, doncs això, balls insuperables, coreografies espectaculars, un estilisme, diguem, llegendari, no? I apareixia Wesley Snipes en aquest vídeo.
Collons, em deixes al·lucinar.
Sí,
Passajero 57. Doncs això de West Side Story em fa pensar que aquesta era l'època que Michael Jackson encara era, no sabia si mig blanc o mig negre. Sí. Per tant, aquesta batalla racial de la pel·lícula potser era amb ell mateix. Diguem, saps què et vull dir?
Era més blanc que Thriller, que era el seu immediat, diguem, referent discogràfic, però a partir d'aquí, diguem, va acabar com...
A Invincible ja... Era quasi invisible, més que Invincible.
L'home de les neus, no?
Sí, sí. Però bé, un temazo, el Bat, em sonava un disc.
Una obra mestra. El Bat, per mi, és un disc que fins i tot millor que Thriller, per mi, en algunes, no sé, Man on the Mirror...
Evidentment. The Way You Make Me Feel...
Exacte. Dirty Diana...
En fi, obra mestra, sí.
Perquè ara anem al moment freak, al moment una miqueta...
Estem acabant,
divertit, eh? Divertit. Aviam, parlem d'un director molt top. Molt top català, que es diu Juan Antonio Bayona. Director, entre d'altres, jo què sé, de 2 episodis del Senyor dels Anyells, director d'un capítol de Penny Dreadful, de jo què sé, de Guanyador dels Goya...
L'Orfanato, Jurassic World,
Spielberg...
Monstro Benavent...
Vale? Doncs Bayona té uns inicis, té uns principis, no? I els seus inicis...
Té uns esquelets a l'armari.
Exacte, no? Va començar fent videoclips. I un dels seus highlights, dels seus moments més espectaculars, sens dubte, és aquesta col·laboració que va fer amb... Ho sabries dir o...?
No, ni idea.
No?
Això em sona a Chayanne o Bustamante, sí? O alguna cosa així...
Anem a escoltar una miqueta, aviam, sí?
Val, vinga, vinga.
Aviam, anem a veure. Això és un highlight en tota regla, quan no zarpa el amor de Camela, Un videoclip que, si no l'has vist, si no l'heu vist, oients i família, de veritat, l'heu de veure, perquè és increïble.
Però els Camela cantaven en Tu me Camela.
Sí. Tenen molts discos, Tenen molts discos. I és un homenatge a l'espagueti western.
Sí.
Però que, clar, més propi d'un polígon industrial, diguem, de Cornellà o de l'Extrarradi, que no d'Almeria. És un... És un clàssic, des de que l'he descobert, per mi és un autèntic clàssic, eh?
Sí, t'has enamorat. Mira, ho podríem fer, això, idea per un altre dia, recuperar allò, els esquelets de l'armari d'alguns directors en forma de videoclip o alguna cosa així, no sé, allò...
Vale.
Els inicis.
Donem-li voltes, donem-li voltes, va.
Pensem una mica. Va.
Ok, fantàstic.
Doncs res, Carles, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, com sempre, un plaer.
I fins la propera.
Bona nit.
Carles, que no t'ho perdonaré, però no deixarem que això sigui el final del programa. De cap de les maneres, aquesta cosa de Camela, no té gràcia que acabi sempre així, amb alguna cosa matxacante.
Alguna broma final, sí.
El que passa és que no, home, no deixarem que s'acabi la Finestra Indiscreta amb això, tot i la brillantor d'aquest espai de sempre. Hem de posar una cosa delicada, una mena de Delerui, per exemple, per donar pas a l'audiovisual.
M'agrada.
Toca Delerui, perquè ara vindrà North Barry Rota Delerui, i hi ha una pel·lícula d'ella amb una banda sonora preciosa que es deia Eternamente Amigas, amb Bette Miller i Barbara Hershey.
The happiest moment of my life. I don't ever want you to forget it.
Through breakups.
You caught Michael with another woman. Yeah. And now you're going to have a baby all on your own. Having a baby without a...
Canvieu el xip, que ara vindrà l'audiovisual i... Uah! Viatges a Roma, a Àfrica, tot! Com la volta al món en 80 dies. Alfons!
Àlex!
Hem arribat vius!
Cansats, però vius, sí.
S'ha notat?
Cascats,
no,
també.
No, s'ha notat. No s'ha notat. No s'ha notat. Xxxt!